Bona tarda, són 2:15.
Notícies migdia amb Pau Duran.
Sensacions contraposades entre els comerciants del carrer Sant Pere sobre la pavimentació que s'ha de fer a la via. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La majoria de botiguers creuen que amb el carrer peatonal les seves vendes augmentaran. Des de la botiga Camarasa Muntanya, en Jordi assegura que ara mateix el carrer fa fàstic.
Perquè aquest el carrer aquest és un infern. Si mires els cotxes com estan, sempre està col·lapsat. Caminant no passa ningú per aquí. Perquè fa fàstic passar per aquí, la contaminació que hi ha.
Ara bé, els comerciants es queixen que el projecte de peatonalització s'hauria d'haver executat fa molts anys.
I avui comença la verema de les vinyes del Parc Agrari de Sabadell. Aquests ceps són els que donen els grans de raïm que després acabaran fermentant i sent, de fet, el vi a Raona.
L'encarregada de veremar és la cooperativa L'Olivera, que realitzarà tots els treballs de manera manual. El raïm es cull ara, que els diferents indicadors assenyalen que és el moment òptim. Aquest any hi ha bones expectatives pel que fa a la qualitat i a la quantitat.
I en les notícies migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva.
Néstor Carol es perfila com l'alternativa a la punta d'atac de cara a l'inici de Lliga davant les baixes per sanció d'Arturo Rodríguez i Edgar Hernández a la davantera del Centre d'Esport Sabadell en l'enfrontament contra el Peralada Girona B.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dijous dia 23 d'agost amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. A 2 graus ara mateix a Sabadell, un sol que es patega. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i ens posem al dia amb el Roc Mateu.
A poc, les nuvolades ja van creixent a punts de muntanya del país i ho fan amb més força, sobretot en àrees del Pirineu i del Prepirineu, que de fet és on s'espera que comencin a créixer o a formar-se els primers ruixats en aquest sector, però també s'espera que en vagin sortint en altres zones de muntanya, zones de la serralada transversal, prelitoral. En tensió, doncs, perquè durant la tarda aquests ruixats no només afectaran aquests punts, també afectaran altres zones de la pressió central i Catalunya central, i fins i tot al final del dia podran sortir per zones del Camp de Tarragona, també les Terres de l'Ebre o puntualment les comarques del sud de Barcelona. Atenció, perquè poden ser forts aquests ruixats durant la tarda a qualsevol punt del país, sobretot a l'interior, amb algunes tempestes, algunes calamarsades, tot plegat amb unes temperatures que avui es mantindran semblants, sense grans canvis, potser baixaran una miqueta cap a la zona de Ponent. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Què és el que està passant en els principals transports públics que abasteixen la nostra ciutat i comarca? Ho preguntem al Transmet. Eva Malús, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix no hi ha incidències importants al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Tot i això, per treballs de millora està interromput el servei de metro als trams La Sagrera-Bonpastor de la línia 9 Nord i 10 i Paral·lel Universitat de la línia 2. També la circulació de trens al tram Bellaterra, que en feu gràcia, de la línia Barcelona-Vallès S2 de Ferrocarrils de la Generalitat fins al 2 de setembre. I ja s'ha habilitat un servei de bus substitutori. I precisament sobre bus substitutoris i alternatives trobareu informació als webs i apps dels diferents operadors. De moment és tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Eva. La baula que ens falta ara és la de la circulació amb el transport privat o amb autobús, és a dir, el trànsit.
Transports Urbans de Sabadell, la TUS, t'ofereix aquest espai.
I de moment, mirant cap a casa, sí que us hem d'advertir que la situació a la Gran Via, ara mateix, a causa d'aquesta repavimentació que s'està fent en diferents zones, en diferents trams d'aquest servei, és complicada. Per exemple, des de la plaça d'Espanya, baixant en sentit sud, tot el tram que va passant pels diferents ponts en ordre descendent en el mapa continu del trànsit surt com a molt complicat, sobretot a la zona a partir de l'Hospital Parc Taulí i anant cap a l'estació d'autobusos, cap a Sabadell Centre, es presenta molt, molt complicada. Per tant, us recomanem que si podeu trobar itineraris alternatius, ara que ens esteu escoltant, mireu de fer cap, demanar cap a una altra sortida d'aquesta via principal de Sabadell, que pràcticament fins passada la fira no recupera una mica la normalitat en la circulació. I tot i que amb no tanta afectació, però en alguns trams discontinus també en el sentit contrari, pujant cap a nord, també està molt afectada la Gran Via de Sabadell en els seus diferents trams pel que fa a la circulació amb vehicle privat. En canvi, fora de la nostra ciutat, a les principals vies d'accés ràpides a Sabadell i també a la comarca no hi ha cap dificultat, ni tampoc si heu de baixar a Barcelona trobareu cap cosa que us impedeixi circular amb total tranquil·litat.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell. Notícies migdia.
Sensacions contraposades entre els comerciants del carrer Sant Pere sobre la pavimentació que s'ha de fer en aquesta via. La majoria de botiguers creuen que amb el carrer peatonal les seves vendes augmentaran. Ara bé, es queixen que és un projecte que s'hauria d'haver executat ja fa molts anys.
El carrer Sant Pere passarà a ser peatonal l'any vinent. La majoria de comerciants estan esperant amb candeletes que arribin aquestes obres, ja que asseguren que l'ambient del carrer ara és insuportable. Ho explica en Jordi de la botiga Camarasa Muntanya.
Perquè el carrer aquest és un infern. Si mires els cotxes com estan, sempre està col·lapsat. Caminant no passa ningú per aquí, perquè fa fàstic passar per aquí, la contaminació que hi ha.
Però no tots tenen la mateixa opinió sobre l'assumpte. Des de la botiga Rètols Daunis, la Raquel assegura que amb el carrer peatonal perdran aquells clients que vinguin en cotxe.
A veure, en principi potser fa una mica de por perquè la veritat és un carrer que hi passa moltíssim trànsit i clar, no només és gent de Sabadell, és gent que ve de ciutats del voltant, de Barcelona, llavors clar, d'aquesta manera, una manera que també que coneixessin i veiessin una mica el que hi ha. Però bueno, com que no hi ha més remei, que sembla ser que els centres de les ciutats doncs tiren cap a ser tots peatonals, bueno, el que esperem és que es faci un carrer que sigui maco, agradable per caminar-hi i que bueno, que sigui que els negocis que hi posin també es vagi impulsant una mica, perquè la veritat és que aquest carrer fins ara ha estat bastant apagat.
Els comerciants també es queixen que l'Ajuntament no els ha comunicat formalment quin és el projecte que durà a terme.
Que jo sàpiga, no ha vingut ningú a explicar-nos per part de l'Ajuntament, explicar-nos ben bé què s'ha de fer i què faran. No, jo realment m'han enterat per aquí, per internet, no? Pel Facebook.
Sabem que es va fer el projecte perquè tenim els topògrafs aquí, però a part d'això, cap notícia.
Però tot això és per una raó, ja que el consistori s'ha estat reunint amb un representant dels comerços i també amb alguns veïns per discutir com ha de ser el projecte abans de fer-lo públic.
Exacte, Josep Maria Vidal, coordinador participatiu de les obres del carrer Sant Pere, ha estat l'encarregat de reunir-se amb l'Ajuntament i per això coneix alguns detalls d'aquest projecte.
Perquè és un projecte que potser té més bona pinta. Té una pavimentació especial, té una recollida d'aigües pionera especial, té una il·luminació, almenys el projecte que ens ha presentat l'Ajuntament, no? Els tècnics de l'Ajuntament, una il·luminació diferent d'altres carrers.
Vidal assegura que després de negociar amb el consistori han aconseguit que les obres comencin després de la campanya de Nadal.
Ho estem demanant així perquè almenys passarem l'època de Nadal i Reis, que és la més forta comercialment, ja dic, sempre estic parlant a nivell comercial, no hi hagi l'estorb del carrer aixecat durant els dies comercials, perquè si no acabarien tancant totes les botigues, no? Vull dir...
I explica també que per evitar que els negocis s'enfonsin durant l'època en què el carrer estarà en obres, han negociat amb l'Ajuntament algunes concessions.
El que li estem demanant a l'Ajuntament, que en el la gent que es vulguin de donar d'alta en el període d'obres que l'Ajuntament els hi bonifiqui els impostos d'obertura i que els ajudi a agilitzar els permisos d'obertura. Ens sembla que sí. Per això estic a aquest punt, perquè apretem per tot aquest, que inclús si ens poden treure, doncs, durant l'exercici que ve, a la gent que hem de suportar les obres ara, ens treguin, doncs, la taxa de deixalles de l'any vinent.
Vidal també ha dit que les obres duraran 6 mesos i ha assegurat que de cara al setembre l'Ajuntament es reunirà amb comerciants i veïns de la zona.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I avui ha començat la verema del vi a Raon al Parc Agrari de Sabadell. En total s'hi han plantat gairebé 2 hectàrees de vinyes que produiran fins a 3.500 ampolles, un 20% més que l'any passat. L'encarregada de tota la verema és la cooperativa L'Olivera, que realitza tots els treballs de manera manual. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'Ajuntament, Joan Berlanga, alcalde accidental i regidor de Sostenibilitat, explica que el vi ha estat molt ben acollit en el seu primer any de distribució comercial i que enguany n'han augmentat la producció.
El de fa 2 anys que vam presentar l'any passat, doncs ha sigut molt ben acollit per les botigues i pels sabadellencs. S'han esgotat ja totes les 3.000 ampolles que es van posar a venda de vi blanc i de vi negre, i que aquest any es preveu que la producció serà superior, amb uns centenars més d'ampolles de vi, que seran de 3.200, 3.300 ampolles.
Les vinyes del parc estan plantades amb 2 modalitats diferents, l'emparrat i la vinya en vas. Pel que fa a aquesta última, l'envàs és la formació tradicional de produir, i en canvi l'emparrat és el sistema més modern que permet mecanitzar els sistemes de treball i recollida de la vinya. Dins d'aquestes 2 modalitats de plantació, les diferents vinyes estan dividides segons el tipus de vi que produeixen. Pere Muñoz, tècnic de sostenibilitat de l'Ajuntament, ens n'explica la distribució.
El que hi ha menys superfície és el Monestrell, i llavors Garnatxa, Merlot, en la mateixa proporció més o menys que Chardonnay i Charelo. En varietats blanques, el Charelo i el Chardonnay estan al 50%, i la Garnatxa i el Merlot també en varietats negres, i una miqueta de Monestrell. Com a dada, aproximadament el vi blanc és un 60% i el negre un 40%, per la qüestió dels rendiments de l'aïll.
Pel que fa al vi, Íñigo Jaugey, enòleg de la cooperativa, assegura que, tot i les pluges i els insectes que han afectat la producció, no s'ha perdut la base del gust de la Raona.
I el vi, doncs, intentem buscar el mateix perfil, vull dir, vins una mica rodons, complexitat, sense deixar marxar la frescor que ens aporta aquesta finca de Sabadell, que ens dona molt bones frescors, molt bones acideses.
Ara la verema s'allargarà fins a 4 setmanes. Respecte a la resta dels camps del Parc Agrari, Berlanga ha explicat que el proper mes d'octubre s'obrirà un concurs per assignar les terres i que al mes de desembre ja s'hi podrà començar a treballar.
Notícies migdia.
I us fem un apunt breu per dir-vos que un conductor amb símptomes clars de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques es nega a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.
Va passar ahir a la tarda a l'Avinguda de la Pau, davant del complex Egara. La policia municipal li va immobilitzar el vehicle i el va denunciar per un presumpte delicte contra la seguretat vial, per conducció temerària i conduir sota els efectes de l'alcohol.
D'òpera, amb Jordi Torrents.
Home, vinga, no ploreu. Perquè Parlem d'Òpera continua amb vosaltres aquest estiu amb una selecció dels millors programes. Perquè no ens trobeu tant a faltar, Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar. Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez-Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa.
No, a la platja no, a la nova Creu Alta. El segon projecte del Sabadell de Toni Saligrat es posa en marxa amb il·lusions renovades, cares noves i moltes de conegudes.
Yo no engaño, soy con Mr. Proper. El algodón no engaña. Sabadell en joc.
Diumenge, a partir de 6:45 de la tarda, comença la temporada 2018-2019 a la Nova Creu Alta. Centre d'Esport Sabadell, Club de Futbol Peralada Girona B.
Hola, sóc el Toni Seligrat, entrenador del Centre d'Esport Sabadell i, com no, escolto els partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I de manera breu us fem referències a notícies de l'àmbit general, com una última hora que acabem de saber, i és que Estat Islàmic ha reivindicat l'atac amb ganivet d'aquest dijous al matí a Trappé, prop de París, segons diversos mitjans francesos com France Info i Europa.
L'agressor, que ha fet 2 morts i 1 ferit, hauria cridat Allah Akbar, Allah és gran, en àrab, durant l'atac. La prefectura del departament d'Yvelines ha confirmat que l'agressor ha estat abatut. El ministre de l'Interior francès, Gérard Colom, ha aplaudit la capacitat de reacció i la sang freda dels agents. Segons France Info, el sospitós tenia antecedents per apologia del terrorisme, però les autoritats no descarten que l'atac sigui conseqüència d'una disputa familiar, ja que les víctimes serien de la mateixa família de l'agressor.
I, de fet, segons està arribant, ara mateix podria tractar-se ben bé de la seva mare i la seva germana. Ens fixem també en política a Espanya. El Partit Popular podria recórrer al decret llei que permet exhumar Franco davant el Tribunal Constitucional.
Els conservadors amenacen a portar al TC el decret llei que vol aprovar el govern espanyol aquest divendres per modificar la llei de memòria històrica i exhumar el dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pels populars no està justificada la urgència d'aquesta mesura i, per tant, el govern espanyol està usant de manera incorrecta aquest procediment reservat només a l'executiu.
I el Ministeri de l'Interior vol tractar amb la Generalitat el tema dels llaços grocs.
En el marc de la Junta de Seguretat, el govern espanyol vol abordar la polèmica sobre les identificacions per part dels Mossos, inclosa la d'un guàrdia civil fora de servei, de persones que retiren llaços grocs de l'espai públic. Des del Ministeri diuen que estan estudiant poder fer la reunió en dates properes i apel·len al seny en el debat sobre l'ús de l'espai públic. Creuen que s'ha d'analitzar la situació també des del punt de vista legal per poder reconduir-la. La secretària d'Estat reconeix que és un tema sensible i que si grups no independentistes comencen a omplir l'espai públic d'altres símbols es pot entrar en una escala inabastable.
I el govern espanyol i Podem han pactat reformar la llei d'estabilitat pressupostària per eliminar el veto del PP al Senat al sostre de despesa.
El 2012 el PP va reformar aquesta llei i va incloure que seria el Senat, on hi té majoria absoluta, qui donaria el vistiplau definitiu als objectius de dèficit. Els de Pablo Iglesias han arrencat el compromís del govern de Sánchez de reformar aquesta llei per eliminar aquest veto. Això aplana el terreny perquè en una segona votació del sostre de despesa el govern espanyol ho tingui més fàcil per aconseguir aprovar-lo. El sostre de despesa és el pas previ i fonamental per a l'elaboració dels pressupostos del 2019.
I atenció, un estudi fet a Catalunya conclou que 3 de cada 100 baixes laborals de 5 dies o més en treballadors de 35 a 64 anys són atribuïbles al tabac.
El treball dut a terme pel Departament de Salut i publicat a la Revista Espanyola de Salut Pública recentment també indica que el percentatge d'episodis i de dies de la incapacitat és superior en homes que en dones entre el 2007 i el 2016. Així, en homes s'atribueix al tabac el 3,9% de les baixes i el 5,5% dels dies que dura la incapacitat. En dones, el tabac suposa el 2,3% de les baixes i l'1,5% dels dies d'incapacitat.
I fem un apunt també econòmic. Les exportacions catalanes han crescut un 2,9% entre gener i juny de 2018 en relació amb el mateix període de l'any anterior i han assolit els 36.658 milions i mig d'euros, segons ha informat aquest dijous el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Les vendes de Catalunya a l'exterior durant el primer semestre han marcat un nou rècord històric i han concentrat el 25,3% de les exportacions del conjunt de l'Estat. En l'àmbit espanyol, les vendes de les companyies a l'exterior també van créixer un 2,9% durant el primer semestre amb exportacions per valor de 145.000 milions d'euros.
Passen 4 minuts del punt de 2:45 de la tarda. És el moment d'entrar en matèria esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell afronta el seu debut a la Lliga aquest diumenge sabent que no podrà comptar amb cap dels seus davanters, amb dels seus dos davanters centres, de fet. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Ni Arturo Rodríguez ni Edgar Hernández podran ser de la partida perquè arrosseguen sancions de la temporada passada.
Doncs no, i això farà molt probablement que un home de banda com Néstor Querol sigui el nou de referència a la nova Creu Alta contra el Peralada de Girona B. El jugador castellonenc ja va actuar com a davanter a la seva etapa a Badalona i també a la segona part de l'amistós contra l'Espanyol B, però li cedeix la responsabilitat al tècnic arlequinat Toni Saligrat.
Lo que tenim que fer tots, tant jo com tot l'equip, és treballar molt, demostrar que hem vingut aquí per a ficar-li les coses molt difícils al míster i després ell decidirà els que millor estan per a competir el diumenge.
Qui també hi serà present a la nova Creu Alta aquest diumenge serà Ivan Hamuch. L'exfutbolista va vestir d'arlequinat entre 2002 i 2006 i ara és el secretari tècnic d'un Peralada de Girona B replet de futbolistes joves. Hamuch es desfà en elogis cap a la plantilla que ha format el Sabadell.
Una impressió molt, molt, molt bona. Crec que és un equip que ja porta una base de l'any passat amb jugadors molt interessants i a part que jo crec que han fitxat jugadors amb molt contrastats, amb moltíssima qualitat, que saben jugar a futbol, que l'entrenador coneix bé els jugadors, coneix bé la lliga. A més, parlant amb el Bruno, que li falta algun jugadoret més. Jo crec que tenen una de les millors plantilles de segona divisió B de llarg. Després de la competició saps que passen coses, però jo crec que ara mateix tenen una plantilla bastant, bastant interessant.
A tres dies per l'estrena de la segona B, Pau, el Centre d'Esports Sabadell també busca una darrera embranzida en el número de socis.
Sí, el comptador de la pàgina web del club registra ara mateix 1.740 socis, una xifra que millora ostensiblement la de la passada campanya i que genera optimisme entre la cúpula arlequinada. Amb els 2.000 socis a l'horitzó, el president Esteve Calçada espera que les possibles victòries de l'equip ajudin a seguir augmentant aquesta massa social.
Els resultats esportius són un termòmetre i crec que ens han d'ajudar a mobilitzar. Tenim una sèrie d'incondicionals que són aquests 1.500, 1.600 que tenim ara, uns quants que encara no han tornat de vacances, confiem que aquesta setmana amb l'inici de la Lliga doncs es facin socis. L'any passat, la setmana que vam començar la Lliga, vam fer molts socis i a partir d'aquí doncs és veritat que si l'equip il·lusiona i treu bons resultats doncs hi ha més possibilitats de que la gent s'enganxi.
El Sabadell Peralada Girona B es disputarà aquest diumenge a les 7 de la tarda, com sempre des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
I la temporada 2018-19 suposarà el cinquè any de vida del Sabadell Rugby Club, però per cinquena vegada l'entitat es troba sense camps ni horaris per començar a entrenar. Una situació repetitiva i a la que any rere any no s'arriba a una solució entre totes les parts implicades.
La manca d'ajuda de l'anterior consistori va fer que el Sabadell Rugby Club es traslladés a Santa Coloma de Gramenet en els seus dos primers anys de vida. Amb el canvi de govern es van poder estrenar a Sabadell pagant 500 euros per entrenar i jugar a la Roureda, però les males relacions amb l'entitat gestora del camp van fer que el Sabadell Rugby Club acabés la temporada passada entrenant a Sant Oleguer a última hora de la nit. El sènior masculí i les partisanes s'exerciten aquests dies al polígon Barcelona Moda Center mentre busquen una solució amb l'Ajuntament que de moment no els convenç, segons el jugador Carlos López.
Las opciones que nos han dado han sido medio campo para dos equipos, cosa que es inviable porque no cabemos ahí. Entre 35 y 45 personas que podemos llegar a ser, es imposible entrenar en medio campo o en un campo de fútbol 7. Además, eso, que como club ya nos están proponiendo de separarnos y entrenar, ¿sabes? Entrenar en diferentes campos, el equipo masculino, el equipo femenino, y bueno, como ya le hemos explicado al ayuntamiento, eso nos divide mucho como club y no nos interesa.
López també ha recordat que aquesta problemàtica fa inviable el projecte de l'escola de rugbi engegat amb el Sant Quirze al mes de març.
Paco Arjona serà l'entrenador de l'Amics del Pou Nou Escorial Femisport en l'estrena de l'equip a la màxima categoria del futbol sala femení. L'exjugador del Barça, entre d'altres equips, agafa així les regnes d'un projecte nou i ambiciós que aspira a consolidar-se a la primera divisió estatal.
El tècnic català és l'escollit per dirigir aquesta nova aventura que permetrà veure el millor futbol sala femení estatal a Sabadell. Després de l'acord d'unió entre el Nou Escorial i el Femisport, el nou club sabadellenc entrenarà i jugarà al Pavelló del Nord. Arjona admet que és un repte il·lusionant, tot i que avisa de la dificultat de la categoria. Per això demana l'ajuda a l'afició sabadellenca.
Sobretot deixar molt clar que serà una temporada difícil,
però que no perquè sigui difícil i complicada no vol dir que gaudim i que puguem donar espectacle. Així que animo la gent que ens vingui a veure cada setmana, que ens animi i que sempre hi ha un cinquè jugador que anima, no? I ajuda a tirar els partits endavant.
L'equip començarà la pretemporada aquest dilluns i ho farà amb cares noves, les de Cristina Gómez i Marta González, que arriben de la penya Esplugues, Raquel Raventós, procedent del Gironella, i Sandra Rovira, que la temporada passada jugava al Real Grisignano de la Sèrie A italiana. Malgrat aquestes incorporacions, el gruix de la plantilla serà el mateix que el de l'ascens de fa uns mesos.
I l'Oar Gràcia femení compleix avui la seva primera setmana d'entrenaments després d'iniciar la pretemporada al pavelló del carrer Bocaccio. El tècnic Xavi Font té a la seva disposició a pràcticament tota la plantilla i només s'espera alguna arribada més abans d'engegar la temporada a Divisió d'Honor Plata.
De moment, les verdiblanques han patit 5 baixes i han incorporat a 6 jugadores: Maria Utrera i Cristina Calle del Balonmano Granollers, Olga Pena de l'Associació Lleidatana, Marina Tomàs de l'handbol Sant Joan d'Espí, Paula Domingo de l'handbol Sant Vicenç i Marta Garcia, que puja del filial. Font, que va agafar les regnes de l'equip a mitja campanya després de la renúncia de Joan Gosalvez, viu la seva primera pretemporada al capdavant de l'Oar femení.
Penso que és la primera pretemporada que faig jo amb aquest equip, que també hi ha diverses incorporacions, i llavors jo plantejament per aquest any he estat més de carregada d'entrenos que no pas de partits. Sí que acumulem una miqueta més de partits al final d'elles, però els primers dies bàsicament l'objectiu és entrenar, estar juntes, construir el sistema de joc, la forma de jugar, vull dir, connections, i concentrar el tema partits al final de la pretemporada.
El tècnic de l'Oar Gràcia femení espera millorar la 12a posició de la temporada passada i espera també acabar entre les 8 o 9 primeres a Divisió d'Honor Plata.
I repassem altres notícies en un format més breu. Derrota del Sabadell Nord en el penúltim test de pretemporada.
Els de la zona nord van caure per 3-6 contra el Sant Feliueng de tercera divisió, tot i marxar al descans guanyant per 3-2. Dani Muela, per partida doble, i Jairo van ser els golejadors dels de Can Oriach. El Sabadell Nord visitarà aquest dissabte el Castellà en l'últim amistós abans de debutar a Primera Catalana.
I a Segona Catalana, la sabadellenca juga aquest vespre el seu segon amistós.
Ho fa a casa a 3:15 i contra el Sant Quirze de la mateixa categoria. Els homes de Jesús Rueda Betis han començat la pretemporada aquesta setmana i de moment acumulen una victòria després de superar el Llano de Sabadell per 1-5.
I en futbol femení avui comencen les semifinals de la Copa Catalunya a Tàrrega.
Espanyol i AM de Lleida obren el foc a partir de les 6 de la tarda amb la presència de la sabadellenca Carola García entre les blanquiblaves. A partir de les 8 serà el torn del Pardinyes i un Barça farcit d'exarlequinades com Alexia Putellas, Marta Corredera o Vicky Losada.
Barça-Lassa i Freiking Granollers disputaran la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol.
Els blaugrana, amb el sabadellenc Aleix Gómez, titular i autor de 6 gols, es van desfer clarament del Sant Esteve Sesrovires de Primera Nacional per 21-52, mentre que els vallesans van superar l'handbol Bordils per 25-31. El també sabadellenc i en terra feta no va poder participar en aquesta segona semifinal per lesió.
I Georgina Garcia busca classificar-se per la tercera ronda prèvia de l'US Open.
La tenista del Club Tenis Sabadell, número 154 del món, s'enfronta a la 155, la britànica Naomi Brody, en el penúltim pas per accedir al quadre final del Grand Slam nord-americà. Serà el segon partit del dia a la pista número 10 de Flushing Meadows i l'inici de la jornada està previst per a les 5 de la tarda.
I atenció, amenaça de vaga a la primera divisió.
L'Associació de Futbolistes Espanyols està en total desacord amb la decisió de la Lliga de jugar un partit cada temporada als Estats Units. El president de l'AFE, David Aganzo, ha assegurat que és una falta de respecte que les decisions es prenguin de forma unilateral i sense comptar amb els jugadors.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I arribats a aquest punt, que falta una mica més d'un minut pel punt de les 2 de la tarda, nosaltres marxem. Abans d'acabar, dos apunts molt breus. Un de l'actualitat més rabiosa: la fiscalia francesa no tracta de moment l'atac amb ganivet a Trappé de terrorista. Sembla que ho enfocaria més aviat en l'àmbit de la disputa familiar. I pel que fa a la circulació de vehicles a casa, la situació a la Gran Via millora, si bé encara, sobretot en el pont que passa per sota de l'avinguda Vilarrúbia, es trobareu moltes dificultats a l'hora de circular. És tot. Nosaltres tornem a les 7 del vespre amb el Notícies Vespre presentat per Pere Gallifa i els butlletins. Si voleu seguir informats, les nostres xarxes socials segueixen actives a Twitter, Facebook i Instagram. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.